Psst. Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Oh. També van pagar 50 milions per al Derrick Dane aquest,
però
no?
Jo crec que era més encara... Ah, ja està, sempre sí.
A mi això del diner em fa molta gràcia.
Què tal, benvinguts
tota
al Barça reservat, Derrick Dane. O sigui, sempre acaba sortint, però avui en principi no hem de parlar d'ell.
No toca.
Capítol 30 d'aquesta tercera temporada, aquí amb el Javi Miguel, ja l'heu sentit, i també amb el Xavi Campos i el Bernat Soler. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Avui diu que no toca parlar de Derrick Dane. No toca. No,
de què juga, aquest?
No.
Aquest és el més intel·ligent de tots. Aquest toca tots els pals.
És molt discret, que gairebé no se'l veu.
Més polivalent que Aleri García. Aquest sí que és polivalent.
No, avui no toca el reservat, en principi, parlar d'això, perquè estàvem parlant d'altres coses. Avui el Javi ve per parlar de la Minya Mal.
Sí.
Amb els plans que tenen amb aquesta lesió i aquesta recuperació, perquè ja sabem que no estarà fer aquesta temporada, no acaba la temporada amb el Barça, no podrà jugar, vaja, però tot està enfocat al Mundial i ara veurem aquests plans. I jo també tinc ganes de parlar d'un altre nom que sona bastant i que potser seguirà sonant aquest estiu, que és el de Víctor Muñoz, l'extrem d'Osasuna, extrem català d'Osasuna, que el va fitxar del Madrid, però que el Madrid es va reservar aquella opció i s'ha reservat, de fet, aquesta opció de recompra per molts pocs milions, per 8-10 milions, 8 crec que és que el pot recuperar, durant 3 temporades, Vull dir, té una opció de recompra durant 3 temporades.
Va pujar amb 8, 10, 12, crec.
Progressiva, és veritat. Bé, doncs és un jugador català que va estar al Barça, que va estar a la Masia al Barça, i que va arribar un dia que el Barça el va descartar i li va dir, no ens serveixes, o com a mínim, no, vaja, hi ha altres jugadors per davant teu. I per què? Doncs ara us explico sobretot dos motius pels quals van descartar Víctor Muñoz. Vaja, que us recordo aquest jugador que és català de Nou Barris, que el va fitxar al Barça del Sant Gabriel, amb uns anyets. Va estar 3 anys al Barça, i és veritat que ell coincideix ja amb Valdés de la generació, és del 2003, fa anys, el mateix dia que la Mina, el 13 de juliol. Però amb diferents anys. Ell amb el 2003... I és de l'edat de Caçador, de Valde, de Xavi Simons, van coincidir amb tots ells. Va estar 3 temporades a la Masia, ell destacava que era un jugador que era molt ràpid, li veien evidentment talent, si no, no l'haurien fitxat, però quan després de 3 temporades, 13-14 anys, el Barça, doncs a final de temporada, en aquell moment tan difícil, tant per els de la Masia com pel jugador que a qui li dius, no? De dir, doncs, no pots seguir l'any que ve, allò de tall, no? Els talla aquí, doncs el van tallar. I li van dir a Víctor Muñoz que havia de marxar i sortir de la Masia. Va ser un moment molt difícil per Víctor Muñoz. Ho va passar molt malament, segurament, doncs, ell, les maneres... Clar, cadascú s'ho pren, és sempre difícil. No hi ha mai una bona manera de dir un jugador del Barça amb la il·lusió que fa jugar a la Masia, l'any que ve no seguiràs. Però segurament que ell, doncs, bé, hauria preferit que es fes d'alguna altra manera, però vaja, això... Al final, ara amb el temps ens diuen que no li queda cap rancúnia cap al Barça, al contrari. Bé, en aquell moment li van dir que no podia seguir i bàsicament eren per dues coses. El Barça el va descartar pel físic, perquè era un jugador petit, que direu, home, sí, però Fermín també ho era i van apostar. Bé, doncs per ells aquesta qüestió en aquell moment tenia pes. I després perquè era un jugador, a banda de baixet i menut, molt introvertit. El caràcter va influir també a l'hora de la decisió que havia de prendre difícil al Barça, perquè consideraven que un jugador del perfil que s'estava desenvolupant, que havia de ser un extrem, no li veien un caràcter suficient com perquè fos prou valent i amb personalitat com per encarar com tu li has de demanar, sobretot a un extrem o qualsevol jugador, però sobretot a un extrem. Li veien aquesta falta de caràcter o aquest caràcter introvertit que potser el perjudicaria i que no el deixaria créixer. I per això van decidir descartar-lo al Barça. És llavors quan el fitxa l'Adam, que hi juga 4 temporades. Allà ja fa el primer gran creixement, evidentment perquè el físic creix i perquè hi ha una persona clau en tot el creixement i l'explosió de Víctor Muñoz, que és Luis García. Perquè va coincidir l'Adam amb ell, que és quan ell, Luis García, entrenava el juvenil A.
El que va ser jugador de l'Espanyol.
Sí. El que va ser jugador de l'Espanyol, sí, perdó. Uh-huh. I era l'entrenador del juvenil A, del primer juvenil de l'Adam, i ell el fa pujar perquè el veu i diu, aquest apunta. I llavors ell insisteix molt en aquesta qüestió d'encarar. Primer, perquè li dona tota la confiança per ser un jugador important en el seu equip, que segurament això és el que li va faltar a la Masia, però vaja, això, ja sabem que la pressió també de jugar a la Masia o a un altre equip és diferent. El potencia molt a la banda i el deixa allà, diu, tu creixeràs aquí, i li demana insistentment que encari, era sempre, cada partit li demanava això. I aquí es fa gran, és quan ve el Madrid, el fitxa, i el Madrid torna a coincidir amb Luis García. Perquè Víctor Muñoz primer comença a jugar amb els juvenils i després Luis García agafa el Madrid C i allà l'agafa...
Ah, no ho sabia, que Luis García havia entrenat.
Sí. I torna a cridar-lo i diu, home, jo ja el conec, vine amb mi una altra vegada, i torna a fer una gran temporada. D'allà ja salta el Castilla amb Raúl González, l'exdavanter del Madrid, que va agafar el Madrid atlet... No, no,
el Castilla.
El Castilla, sí. Això. I bé, aquí ja, doncs, ja són els últims anys de Víctor Muñoz, aquests dos últims anys, que llavors ja fitxa per Osasuna, i bé, ja...
Va jugar un trosset d'un clàssic.
Home, i tant.
Va tenir una ocasió de gol.
Per empatar
el partit.
El van matar, a les xarxes socials.
Sí, sí, Víctor Muñoz, rapidíssim. Tot això ho dius perquè algú del Barça ha pensat que aquest seria un bon jugador.
Tot això ho dic perquè deia que és un nom que sona, perquè realment Víctor Muñoz és un jugador que el club, el Barça, els agrada. Bé, al Barça hi ha molta més gent, però que és un perfil que el Barça està buscant i que s'hi ha interessat, que de fet s'ha reunit amb el seu representant un parell de vegades, i això ho van explicar el Carlos Monfort.
Carlos Monfort va publicar la reunió de Juanma López, que és l'agent de Víctor Muñoz,
el de
Dani Olmo, el de Joan García... Jo crec que d'aquesta reunió es va extreure que això de Víctor Muñoz era impossible.
És que hi ha el Madrid, sí, perquè és el Madrid.
Explica el Carlos Monfort que la clàusula de rescisió, perquè té una clàusula Víctor Muñoz, és de 40 milions, però és que el 50%, 20 milions anirien al Madrid.
I el Madrid té un dret de
recompra de 8 durant 3 temporades. Sí, sí,
i això... que té un marge de temps per aplicar aquest dret i bloquejar una operació de sortir al Barça.
És a dir, aquesta operació, sí, perquè a més Osasuna ho va publicar tot i ho va explicar molt bé, quan van fitxar l'estiu, tot com quedava l'operació, realment la negociació, o sigui, el Madrid ho va negociar molt bé, perquè va dir, el fitxes, però jo tinc una opció de recompra durant 3 anys a un preu molt baix, perquè ja veien que Víctor Muñoz podia fer aquest creixement que està fent.
No, potser no ho veien tant.
No, perquè si no te l'hauries quedat. Sí.
Però bé,
hi ha algú que et diu, ostres, assegurem-nos això per si de cas?
Sí, sí, està molt ben gestionat.
Doncs potser perquè precisament tothom veu que és molt difícil que el Barça pugui fer aquesta operació. Juanma López, que és el seu representant, us afegiré que en aquesta reunió amb Deco va oferir-se per fer d'intermediari en la hipotètica operació per portar Julián Álvarez al Barça.
Oh.
Juanma López, exjugador de l'Atlètic de Madrid durant molts anys, i amb condició d'exjugador d'Atlètic de Madrid va dir, home, jo puc tenir una bona entrada, jo us puc intentar ajudar... Bé, això no és garantia de res,
perquè Deco Mateu Alemany potser no té tan bona entrada.
No, l'entrada no és tan bona, no.
Potser entre Deco i Mateu Alemany no hi ha molta fluïdesa en la comunicació, i Juanma López, doncs, passava per allà i dic, home, jo, Deco, si vols, puc fer-te algun passe avançat, no?
Et dic una cosa, no és l'únic representant que s'ha ofert que té bona relació, en aquest cas, no amb l'Atlètic de Madrid, sinó amb Mateu Alemany, i que s'ha ofert per dir, escolta, si això aquí costa una mica,
les coses,
us puc ajudar una miqueta que aquesta operació se s'encalli.
No serà de Rendell, l'altre?
No.
No cridis el mal temps.
No, és un altre representant.
És curiós com
que té jugadors al Barça, també.
Apareix una notícia, que és aquest interès, aquest suposat interès per Julián Álvarez, i de sobte apareixen tot de persones que es presten a poder ajudar, perquè d'aquesta manera doncs, també, evidentment, en trauran algun benefici, perquè és la seva feina, entre d'altres coses.
I aquesta figura existeix i es fa. Vull dir, hi ha molt fitxatge. Bé, Pinizabi també ha fet, a banda de representar, sempre Pinizabi farà també d'intermediari d'algunes operacions.
Home, Juanma López de l'Atlètic de Madrid el tenen amb molt bona consideració. És un dels jugadors, diríem, no va ser un fi estilista, però és un jugador que va suar la samarreta.
Sí, el que passa que Julián Álvarez, o sigui, sí, has de tenir bona entrada amb l'Atlètic de Madrid, sí, important, sí, però hi ha una qüestió de diners també, que
també
seria...
Sí,
i de fair play, que com el tenim, el fair play?
El fair play, algú comença a dubtar que el Barça el tingui per poder fitxar aquest estiu. Des del club, de moment, mantenen certa tranquil·litat, assumeixen que tot està sent més lent del que s'esperava. El Barça té encara un forat de fair play d'entre 12 i 14 milions. Si es diuen entre 12 i 14, és que són 14, segurament. Sí. Però vaja, esperaven que en els mesos anteriors, en aquest punt de la temporada, això ja estigui resolt. I afrontessis la planificació esportiva i a llançar-te al mercat amb la seguretat que tens l'1x1. Això, de moment, no és així. Expliquen des del Barça que, entre altres factors, no és així perquè els diners que esperaven rebre com a nous ingressos per afavorir aconseguir el fair play havien d'arribar de la zona de Pròxim Orient, Emirats... Havies explicat tu alguna operació?
Amb l'operació aquesta d'hotels o de residència, sí, de luxe,
aquella urbanització del Barça, no?
Aquella urbanització del Barça, que està pendent.
Clar, amb el conflicte bèl·lic que hi ha a la zona, segons diuen des del Barça, tot això de moment queda una mica aparcat, o sigui, o com a mínim no té el ritme, no es precipita, no s'accelera l'operació,
no?
Que s'esperava i la tenen allà.
I d'allà també han de venir diners per acabar de rebre el pagament dels
seients VIP.
Dels seients VIP.
Sí.
Per tant, tot ha quedat una mica aturat,
sí,
aquí.
Estava esperant això, tenen temps fins al 30 de juny a tancar l'exercici, són optimistes, com sempre els últims
sempre,
anys.
Això
el que
no
passa
falti.
És que els últims anys mai no s'ha aconseguit l'1x1. O sigui que s'assumeix que hi ha certa dificultat, de moment prefereixen mantenir l'optimisme, que és la tònica habitual al Barça. Jo no estaria del tot tranquil que el Barça pugui sortir a fitxar amb la norma de l'1x1 aquest estiu. És veritat que tu pots fitxar. Una altra cosa és inscriure. Uh-huh. Però sempre pot haver-hi una lesió d'aquestes estil Christensen que t'ajudi a fitxar.
Tu, Julián Álvarez, no el pots fitxar amb... I espera, quan et digui com m'inscriureu. No, potser es lesiona algú.
No, aquesta situació tinc possibilitat de fer operacions, perquè clar, hi ha molts jugadors que no ho veuen clar.
I tant.
En el seu moment, anys enrere, un parell de temporades enrere, Nico Williams... Nico. Un dels motius pels quals no va acabar venint va ser... Hi havia aquests dubtes més enllà de tota la pressió que es va fer a Bilbao, però...
Bé, això parlem també de vendes, no?, de jugadors.
Uh-huh. Sí, el que passa és que si no tens 1x1, encara que venguis, després no pots inscriure, només
pots
inscriure una part.
El que passa és
que
si tu vens jugadors, sí, que t'ocupen una fitxa molt alta...
Sí, és veritat, però...
La pots anar alliberant, no?
Però no al
100%. Ja.
Saps?
No.
I no t'interessarà vendre un bon jugador si després no pots reinvertir, uh-huh, tots aquells diners. Només em sembla que és un 40%.
40%, sí. Cada milió que treus, només pots recuperar 400.000 euros.
Clar, és una situació...
Molt difícil. Complicada, complexa. Sí. I que no t'ajuda...
Tenen 2 mesos per aconseguir que els diners que havien d'arribar acabin d'arribar.
És a dir, Deco, que ja està fent, evidentment, molta feina, però no és el mateix que Deco pugui sortir l'1 de juliol amb l'1x1, que tothom ho sap, perquè això ho sap tothom, si el tens o no el tens, a que no el tinguis. Em diràs tu en quines condicions surts a fitxar.
Ni a fitxar, ni a vendre jugadors.
Això ni Juanma López ho salva. Saps el que penso?
Per molt bona entrada.
Potser de Rendell, sí.
Potser sí.
Segur que sí.
Aquest sí.
Aquest ho salva tot.
Aquest espera, que haurem de trucar encara a la porta. Javi, què passa amb Lamine Yamal, que està lesionat? Ja ho sabem, lesió muscular, va ser un cop dur pel jugador, però per tothom, perquè es perd aquest tram de la Lliga amb l'equip on has de decidir-te i acabar de confirmar la Lliga, es perd el Clàssic, bé, tot, però sobretot perquè, clar, una lesió muscular, tampoc estàvem acostumats a veure lesions musculars amb Lamine Yamal. I llavors han traçat un pla, sobretot tenen uns límits, línies vermelles que no travessaran amb Lamine Yamal. Però qui s'encarrega de coordinar i de vigilar tota aquesta recuperació?
Bueno, de fet, és de màxima actualitat, perquè el dilluns va haver una reunió.
M'estàs parlant dilluns 26
d'abril. Sí, aquest dilluns. Aquest dilluns va haver una reunió...
27 d'abril.
Un dinar que es va reunir al Deco, Alejandro Echevarría, que aquest és com un de Rindell, està a totes les salses, i el Bojan Krikic. Es van reunir amb dues persones que són encarregats a la selecció de fer la fisioteràpia, però, a més, treballen també pel Barça.
És el Raül, no?
Raül Martínez, que és el supervisor de la fisioteràpia al Futbol Club Barcelona,
sí,
i Fernando Galán, que aquest és l'home del Barça a la selecció. El Fernando Galán és una persona que treballa amb el club. De fet, cada dilluns visita els jugadors principalment de la selecció, per veure, per una continuïtat de feina i a veure com supervisar-los. I, a més, té una tasca en l'equip de La Fuente, a la selecció de La Fuente, diària, quan està al Mundial.
Bueno, és l'enllaç. Aquest és l'enllaç, sí. I serà la persona que vigilarà quan estigui Lamin amb la selecció espanyola.
Exacte. Llavors, en aquesta reunió, que alguns van parlar com a reunió mèdica, no? Reunió mèdica no, perquè no havia cap metge. O sigui, va ser una reunió...
Mèdica perquè el motiu, suposo, ja, però, que es deia per això. Vull dir... Però vaja, és una reunió que es va fer fora de la ciutat esportiva.
Fora de la ciutat esportiva, a un restaurant molt reconegut de la zona alta de la ciutat, i allà es van fer...
La Botafumeiro?
No, no. Bueno, ho dic, si vols, el Triton.
Ah, el Triton.
El Triton, sí.
Sí, el Triton és un clàssic.
A la zona universitària.
Sí.
Ah. Al costat d'un Frankfurt molt conegut.
Sí.
El Pedralbes.
Sí.
Si parlem del Barbocata, no podem parlar de...
El Triton és un lloc a per diagonal en tots els sentits.
Sí, sí.
Què vols dir?
Que està per sobre la diagonal i que va gent
de sobre
de la diagonal.
Exacte. Sí. Va, bueno, el target ja més o menys marcat.
Ja ens hem situat. Sí. Allà es va fer aquesta
reunió. Allà es va fer aquesta reunió per sentar una mica les bases de com es farà la recuperació una vegada que el jugador no estigui a la ciutat esportiva.
Perquè, clar, això és el que al Barça li interessa i li importa i el preocupa. Clar.
I llavors, primer es va amb una mica...
Ell farà la recuperació amb el Barça fins que acabi la temporada i llavors, quan comença la concentració d'Espanya...
Marxarà.
Ja marxa.
Marxarà. Marxarà.
Llavors era important, d'acord, marxa...
Marxa i a partir que marxi, què farem?
Què fem?
Vale. Llavors, el primer que ha quedat clar és que des del dilluns estem parlant de 6 o 7 setmanes perquè el jugador es recuperi. Des del dilluns.
Dilluns 27.
Sí, 6 o 7 setmanes.
L'inici del Mundial
el tenim normalment. Mínim. O sigui, no és això el que diguem... No, mínim. De 6 a 7 setmanes. Això vol dir que el primer partit, que juguen crec que el 16 de juny,
sí,
contra el Cabo Verde...
Però això serien 7 setmanes.
Sí, en principi no es contempla que jugui aquest partit... per recomanació de com anirà la recuperació, perquè el risc d'un jugador com Lamine Yamal, per les seves característiques de joc, en el bíceps femoral, és... No t'ho pots imaginar.
Sí,
és que la gent no s'ho pot imaginar. O sigui, hi ha una preocupació molt gran. El risc de recaiguda. A més, perquè tenim un antecedent, que és Rafinha. Rafinha té una lesió del bíceps femoral. Aquesta temporada, Rafinha vol recuperar-se abans de temps.
Sí, sí,
perquè volia arribar al clàssic
i
va tenir dues, no una, dues. O sigui, imagineu-vos quan és la
primera.
Primer, temps de recuperació de 6 a 7 setmanes des del dilluns.
O sigui, seran 8 setmanes al final.
Correcte. Seran 8 setmanes en el millor dels casos, però bueno, ara mateix estan plantejant de 6 a 7 setmanes. Vale. Després, en el Barça i el Fernando Galán també és conscient de que el jugador forçarà.
Forçarà,
voldrà jugar. En tot cas, sí que hi ha en aquest sentit, el sentit comú de que no l'infiltraran. No l'infiltraran perquè el bíceps femoral està contraindicat que hi hagi una punxada intramuscular.
No se'n fa, normalment, punxades. Per
això, o sigui, com no està contraindicat, en principi, en aquest sentit, no patirem de que hi hagi una infiltració, cosa que, recordeu,
sí,
a la minya mà el van infiltrar en un amistós.
Sí, sí, no, això ha quedat...
Això es descarta, cosa que almenys dona la tranquil·litat. Després, el temps de recuperació, ja hem dit, en principi ells calculen, pues, això, que el partit de l'Uruguai sí que seria...
És el tercer,
És el tercer. Partit. Llavors, quin ja entra? El primer...
Aquest és el 27 de... Crec que el 27 de juny.
Però Espanya juga el primer...
Contra Costa Cabo Verde, el segon contra l'Aràbia Saudí, crec que és el 21.
Sí.
Aquest, potser, sí que podria jugar uns minuts, si tot va molt bé.
Però el que es marquen és el de l'Uruguai.
Li ha anat justíssim, això.
Molt just.
Bé, de fet, per ell, no poder disputar el Mundial des de l'inici ha de ser un cop
d'ull. De fet, és clar, ple rendiment. Vull dir, és que no és el mateix arribar a ple rendiment...
És un Mundial més llarg.
Sí.
Primer partit Cabo Verde, Cap Verd. Home, doncs...
Sí, home, si t'has de perdre algun...
No, Cabo Verde està descartat, no dirà el 100%, perquè en la medicina no hi ha...
Sí, falta molt de temps encara.
Però sí que, en principi, no entraria dintre dels plans que ja jugués el primer partit. O sigui, que farien una mica, perquè volen anar pas a pas i amb molta precaució, sent conscients que el jugador voldrà jugar. És jove i se sap és que, el Mundial.
I se sap la idea de la Minya Mar ara mateix, si és conscient de la prudència sempre
sí,
és bona consellera.
Sí, és conscient, però jo crec que quan arribi cada vegada que s'apropi el dia de la debut i el dia del primer partit del Mundial, la consciència se l'anirà marxant.
Bé, perquè ja serà
i anirà
quan...
l'ansietat.
I serà
i
quan ella es trobarà bé.
Sí,
i aleshores això és una cosa que estan gestionant i ho saben. I el Fernando Galán té la... El Fernando Galán, a més, ja té també la missió d'informar dia a dia al club de com una vegada que estigui a la Rozas i després que estigui als Estats Units, del dia a dia de com està anant
en WhatsApp o...?
En WhatsApp, sí, el dia a dia.
Okay, està bé,
o sigui,
llavors,
està fent això, ha fet això, ha fet tal, està tal, saps? O sigui, això sí que li han dit que ho té que volen estar informats en tot moment de tot el que passa allà dintre en el tema de la Minya Mal, perquè hi ha molta preocupació. Per què? Una recaiguda de la Minya Mal, que hi ha experts que diuen que amb les característiques d'un jugador com la Minya Mal hi ha un 30% de possibilitats, un 30% és molt altíssim, un 30%. Una recaiguda voldria dir, en el generalment, és que afectaria el tendó. En el moment que afecta el tendó...
No et posis en el pitjor escenari, Javi.
En el moment que afecta el tendó estem ja en un altre escenari, que és quiròfan.
Operació.
I això són 4 mesos.
Operació a Finlàndia.
El senyor Lampainen, l'alumne avantatjat de Sakari Orava, a Turku, ja està preparant una mica, potser, l'això. Per això t'ho dic, hi ha que anar amb moltíssima cura i és l'objectiu número 1. Que no hi hagi cap contratemps ni cap recaiguda.
Però tot això que expliques vol dir que el trencament muscular és molt gran.
Sí. Home, pensa que una vegada que estem parlant d'entre un mes i mig i 2 mesos...
6 centímetres...
Estem parlant d'una...
Doncs
trencadissa important.
Sí, sí.
No, una trencadissa important. I sobretot perquè és un jugador que, al ser tan jove, aquests metabolismes que té, encara té que no estan del tot formats.
No.
O sigui, estan tendres encara. I aleshores el risc de que hi hagi un problema muscular és normal. Recordeu, no sé si... Ja, és veritat que fa molt de temps.
Messi.
Però, clar, Messi va estar tres temporades
sí,
patint especialment isquiotibials dia tras dia.
De fet,
dia tras
ell,
dia.
Ell no jugà a París, la final de París, per una lesió muscular.
Clar.
La temporada 7-8 també té constants lesions musculars a la Champions contra el...
Que
Celtic,
després van dir que era un problema de dieta, que va tenir que anar a Itàlia
a
informar. Bueno, va haver una sèrie de problemes. Per què? Perquè era molt jove i, sobretot, per la forma que juga.
Explosiu,
canvi de ritme... Tot això, en el bíceps femoral, és el muscle que fa tot això. Els canvis de ritme, la potència, el xut, tot això funciona. Llavors, imagineu-vos la situació quina és, perquè estem parlant d'un Mundial. No estem parlant, és un partit que jugarà amistós i, bueno, podem no gestionar. No és un Mundial. I el jugador, aquesta temporada, tenia dues obsessions. I ell mateix ho va dir. Una era la Champions
o el Mundial.
Que ha lluitat tot i més per intentar passar a la semifinal, si no ha hagut la sort, però ho ha fet una eliminatòria, com va fer el dia de l'Inter, una eliminatòria brutal contra el Atlético Madrid, i ara ell ho diu, és el Mundial. I aleshores tenen aquesta por que el jugador, amb la seva ansietat de jugar al Mundial i jugar-ho com sigui, doncs intenti forçar.
Jo confio molt en... Encara que tingui 18 i en farà 19 ara aquest juliol, Lamin, jo confio molt en el seu cap. Jo crec que ell és
bastant
conscient del que nosaltres creiem
que té una maduresa brutal. Encara que el dia de la lesió diuen que abans de llançar el penal ja havia notat alguna
cosa. Sí, ho
va dir Flick. Potser no hagués llançat... Perquè la lesió ja hi era. O sigui, vull dir,
però
tu potser no haguessis jugat.
El
partit de l'Osasuna no el jugues.
A més, en la manera de xutar el penal forces molt la musculatura. Perquè no va agafar en brandida. Pràcticament arriba caminant al xut. I allà tota la potència que va picar fort...
Ja està.
Allà es fa ras.
Clar, ja fa la cremallera, que es diu. La cremallera.
A mi m'has deixat un mal rotllo amb aquestes pors.
Bueno, més val prevenir que curar, no? Que ho sàpiguen i que ho tinguin... Sobretot, almenys estan tenint en compte tot això. I ho treballaran, tot això, per evitar-ho. I això és important. No deixar-ho tot a... Bueno, ja veurem què passa. No. Hi ha una persona, que es diu Fernando Galán, que estarà 24 hores pendent d'aquest jugador durant tot el Mundial.
Doncs, Fernando!
Fernando, espavila!
No, espavila no!
Torna'ns al salt.
Torna'l bé, cuida'l bé, mima'l tot. En fi. Fernando Galán, molt bé. I la Minya i els seus plans. Arquitecte Bernat Soler.
Què tal?
És que fa molts dies. Sí, fa molts dies que...
Jo crec que m'haurien de donar convalidada el títol, no?
Home, tenim aquí... Hem començat a parlar del Mercato i espera que encara parlem d'alguna altra cosa més amb el Campos, però hem deixat d'abandonar les obres del Camp Nou.
Sí, unes obres del Camp Nou que no han parat, que a més ara amb l'espai que queda entre partit i partit, lamentablement el Noveri Champions ha fet que això s'hagi accelerat, i ara ja el que tenim en ment és la segona fase d'obertura de graderies. La primera fase, que va ser la que es va dividir en tres subfases, la UA, la UC, la UB i la UC, que eren doncs primera i segona graderia, gol sud i lateral i tribuna i gol nord. Doncs ara ja hem d'anar a per la segona fase, que també es dividirà en tres subfases. D'això ja em va informar fa uns dies el periòdico. Són tres subfases que impliquen, com deia, la tercera graderia, que començaran per la lateral i després hauran d'anar incorporant el gol sud, la tribuna i el gol nord. En quin ordre? Ja ho veurem. D'entrada, la lateral sí que es marca com a primera obertura a finals del 2026. A finals del 2026 s'ha de fer l'obertura de la primera subfase de la segona part de les obertures.
I començarem a veure gent a dalt de tot a finals
del 26. Sí, aquestes fases...
Subfase UA, B, C, com serà això? Perquè, o sigui...
Doncs mira, ho farem molt fàcil.
A veure.
Sí, perquè no farem... Ara què tocaria? 2A, 2B i 2C. No, perquè clar, si tu dius 2A vol dir que després has d'obrir la 2B i després i fins que no vas la 2B no pots obrir la 2C. Doncs no ho farem així. Ho farem per colors.
Ah!
Codis
anem
de colors.
I3.
Sí. La fase, m'invento, perquè els colors no estan encara decidits. La fase groga, la fase blava, la fase grana.
Però això, quina intenció té això?
No obligar-te a seguir un ordre, perquè si tu acabes abans la groga que la grana, obres la groga.
I clar, així no com ara, que estàvem
no pressiones,
esperant.
O no hi ha una pressió, diríem,
externa. Pots marcar tot el ritme, no?
I pots marcar tot el ritme.
Però això si ha estat més idea d'Iniciativa del Barça o de l'Ajuntament?
Doncs això ha sorgit de la reunió que van tenir les dues parts, Ajuntament i Barça. D'aquesta reunió van sortir que farien els codis per colors.
Deuen ser reunions llargues, perquè si arribes a aquest detall de decisions...
No tant. No va arribar a dues hores, la reunió.
I quan obrin la lateral de dalt, serà tota la lateral, tota la graderia lateral, ja tot amb...
Sí. De fet, tota l'obertura de la tercera graderia implicarà 32.000 localitats més. I hem afegit, perquè també formarà part d'aquesta segona fase, d'aquesta fase de colors, totes les llotges VIP, que també estan ara mateix entre la segona i la tercera graderia.
Has dit 32.000 i ara hi ha 62.
Ara hi ha 62.
Sí, arribarien 94 i faltarien...
Les VIP, sí. Per arribar als 105.000.
Però abans de lateral faran les VIP. Entenc, no? Perquè és la seva prioritat.
Va per... És a dir, si tu obres lateral, obres també les VIP de lateral.
Va per
trams de graderia. No només això, sinó que en paral·lel a l'obertura d'aquesta segona fase, de la fase dels colors, de la tercera graderia, perquè ens entenguem, s'han de també anar acabant coses que eren de la primera fase i que no s'han acabat. Coses molt importants, com per exemple el museu. El museu està previst que s'obri amb aquesta primera subfase, la fase, diguem-li, groga.
El museu el col·loquen en aquí gairebé annex a l'estadi, no?
Sí,
que té una forma com si fos el hub de...
Però és subterrani.
Sí, el museu està integrat dins de l'estadi. Allò són com accessos.
Són accessos.
Aquella mena de triangles
que hi ha. Sí, a mi em recorda a les Glòries.
És que hi ha una entrada principal subterrània, molt com un gran hall, que hi haurà les taquilles, entrades, la botiga i el museu. I serà molt gran.
El museu és de les primeres coses que s'obriran. La sala de premsa. La sala de premsa, que ara mateix estan fent les rodes de premsa, l'auditori. La sala de premsa del Camp Nou.
Que serà estil auditori?
Així, en pendent. El vestidor del primer equip, el famós vestidor de 2.000 metres quadrats, que vam parlar-ne ja fa uns quants reservats. Pàrquings. Ara només hi ha un pàrquing, diríem, subterrani habilitat, que és el que fan servir jugadors, directius i, en fi, convidats megavips, autoritats, però ara s'han d'obrir també la resta de pàrquings. La botiga, la nova botiga també s'obrirà amb aquesta segona fase. I un columbari. Un columbari és allà on es posen les cendres dels teus éssers estimats que han estat incinerats i hi haurà un columbari.
Però això el columbari no es va presentar?
Doncs hi haurà un columbari.
Sí. Però per un moment, va es va presentar fa molt temps i no es va arribar a fer, no?
Quan el Camp Nou encara no era...
Sí, sí.
No s'havia
reformat.
No es va fer res, no es va fer.
No. Però ara hi ha previst fer-hi un columbari.
Crec que el Metropolitano en té un, l'Atlètic de Madrid en té un.
I crec que el Camp del Betis també. Sí, sí. I Cornellà al Prat, el Camp de l'Espanyol
també.
Sí.
I llavors, tota amb la màxima capacitat serà ja final de temporada que ve?
Màxima capacitat hauria de ser a final de la temporada 26-27, estiu del 27, moment en el qual es farà la coberta.
I es tornarà a Montjuïc.
La coberta. Deixa'm dir en aquest sentit, bé, d'entrada, com sabeu, la coberta, 12.000 tones la coberta, que tingueu la idea de la dificultat. S'han d'instal·lar tots uns mecanismes a la gespa, que l'aixequin, perquè la coberta també s'instal·la a la gespa i des de la gespa s'aixeca i és com si fos un paraigües i es penja. Això obliga, evidentment, a no poder jugar partits al Camp Nou. En la previsió més optimista es parla de 4 mesos, des de finals de maig del 2027, és a dir, final de la temporada, fins a setembre del 27, per això aquesta previsió optimista que deia que s'hauran de deixar de jugar 3-4 partits, i a més la Lliga ens dona l'opció de començar fora de casa. Hi ha previsions més pessimistes que parlen de més mesos. Declaracions de l'alcaldessa de Sant Joan d'Espí, Belén García, a la web Metrópoli Abierta, on ha dit que de cap de les maneres es podrà ampliar el Johan a 16.000 espectadors.
Ni a 16.000.
Com a molt, a 10.000. I encara, això, si hi ha mesures de mobilitat...
És que la mobilitat fàcils. En aquella zona, ja sabeu que...
Diu, ara, amb 6.000 ja tenim problemes. Doncs, si ens presenten un projecte amb màxim... perquè tècnicament és l'únic que es permet, 10.000, i a més, amb unes solucions de mobilitat que posa el Barça autocars, que no m'afecten els veïns d'allà, aleshores en parlem-ne. Per tant, jo crec que, com has dit fa una estona,
Montjuïc,
per lògica i per sentit comú, el més normal, a més, Joan Laporta crec que fins i tot ja va obrir la possibilitat ara fa unes setmanes, en una entrevista a la web El Món,
citar-ho
tot, va dir que segurament s'hauria d'anar, es tornaria a Montjuïc, cosa que, en fi... també té la lògica, si pots col·locar 50.000 persones, molt millor que no un estadi de 6 o de 10, si és que l'acabes ampliant.
És que Xavi Vilajoana, que és una persona que...
Sí, això ja del tema, dir,
ja ho va dir, que mínim seria la coberta 8 mesos.
No?
8, mínim. O sigui, que està molt bé que el Barça digui 4 mesos, però que ell, que això, clar, és patronat de constructors, o sigui, té certa...
No, ell sap més o menys els timings, no?
Que al mínim, perquè és el procés més complicat de totes les obres del Camp Nou.
Ves que pesa
la coberta,
12.000 tones,
i sobretot el muntatge. Hi haurà, durant una època que encara s'estarà jugant, i ja hi haurà uns cables allà situats. En fi, és una cosa d'enginyeria. De fet, la l'IMAC, l'empresa turca, ja ha subcontractat 4 empreses més que s'encarregaran de tot l'aixecament, el big lift, que en diuen, gran aixecament d'aquesta coberta.
Ja en parlarem, ja, d'aquesta coberta.
Però vaja, a nivell visual, el que més ens interessa és que a finals d'any, del 26, ja veurem la tercera graderia en la part lateral i potser en una part d'algun gol amb gent.
Home, quan ja comencem a veure gent a la tercera graderia...
I nosaltres pujarem, llavors, no? La zona de premsa que estem, perquè mira que es veu ara...
Fins que no estigui acabat...
Fins que no estigui acabat la tribuna.
Vale, perquè mira que es veu ara al camp, eh? Ara nosaltres, on som ara, es veu perfecte.
Home, però és que estem en posicions de llotja, nosaltres.
Ja es posaran al gallinero.
Ja es posaran més a un de les llotges VIP.
Doncs a partir d'ara acostumeu-vos a que parlarem de la fase groga, la fase blanca.
Jo crec que... Mentre no ens... defineixin els colors, com fa Nai quan treu una samarreta suplent. No sap gent bé...
Aqua...
Imagina't que compliques més. I no es diu mai. En aquestes reunions ha sortit el tema del marcador per recuperar,
No es recupera el 360.
A mi
és una llàstima.
Em sap un greu.
Qualsevol persona que hagi anat, i últimament nosaltres ja ho hem pogut fer molt, al Metropolitano, al camp de l'Atlètic de Madrid, que tenen el marcador 360, és espectacular. El Bernabéu també, el que passa al Bernabéu, estàs en unes cabines que no es veu, però el Metropolitano, que es veu tot perfectament...
És que el que et canvia un 360, a tenir 3 pantalles, per molt grans que siguin...
Però escolta'm una cosa, no us queixeu de les pantalles, mireu el partit a la gespa, no mireu al marcador.
No, home, no, però ja que el fas de l'estadi així tan gran i tan nou, que sí, encara hi
impactimés. Escolta'm, avui en dia que tothom està amb el mòbil i mirant, i no es mira tant el joc, és la sensació que tinc, escolta'm... El més important és el terreny d'això.
Marcador 360. No.
Per cert, s'haurà d'enderrocar també on hi ha la botiga actualment, que és allà on hi ha també la Sala París, aquell edifici que hi ha allà al mig del bulevard. Allò també s'enderrocarà doncs, en paral·lel a aquestes obertures de botiga i museu. Allà hi han de fer, els edificis que estaven previstos, que en principi eren 3, però que el Barça vol que siguin 4 més baixets. Mm. Quatre edificis, oficines, lloguer d'oficines, un hotel potser, és a dir, treure'n també profit
econòmic. Jo et dic
una
cosa,
moltes obres
ens
encara.
Ens queden moltes temporades amb grues
bé, i
pel mig. I
del Palau Blaugrana ja millor ni en parlar. No se sap.
No, però és que primer acabem això, perquè és que si no...
No, 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 la gent del Palau estan
esperant. No, hi ha pobres, no, això tens raó. Bé, he dit que encara amb el Campos que volíem parlar d'algun altre mercat o no?
Ho podem guardar.
Sí, ho guardem?
Sí.
Perquè és el nom...
Llaminer?
No, familiar.
Bé, home, és familiar, però sobretot que
familiar
és un nom que interessa al Barça.
I a mi no depèn de qui se'l miri.
A mi m'agrada, està bé.
El veurem al Mundial?
No.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.